molt, el panorama internacional. És complicat, però veure si us arrisqueu.
Algun raper americà, jo...
Algun d'aquests que s'ha lidat la llengua, rotllo, algun Kenny West de turno, algun d'aquests, no?
No aneu malament, però no és Kenny West.
Jo, és que, clar, així cantant jove, en Justin...
Quin Justin?
Bieber.
En Justin.
Un moment.
El meu col·lega.
Bravo, Júlia. Júlia Julbert.
Excel·lent.
És que no sé per què he pensat que algun cop s'ha vist envoltat en polèmiques i sempre el veten a tots els llocs. És que sí, dic...
Júlia Julbert, et mereixes un premi.
És que a vegades em fa por dir-ho, però mira, dic...
No, molt bé.
Un Ferrari per Júlia Julbert, sisplau. Un Range Rover, com ella li agrada.
Mira...
La Júlia ho ha encertat. Us en porto dos i el primer, doncs, és Justin Bieber i us el presento així. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much... Com us deia, aquest primer famós batat és Justin Bieber, i en aquest cas el cantant està a la llista negra degut a una sèrie d'incidents que, segons Ferrari, reflexen un profund despreci per les polítiques de personalització i atenció a la marca.
Uau.
Llavors, anem a posar casos concrets. S'explica perquè, primer de tot, Justin Bieber va canviar el color original del seu Ferrari 458 Italia Formula 1 Edition.
Oh, és boquet, eh?
Que, molt bo, no, Pol?
Sí.
Doncs va canviar el color original d'aquest model de Ferrari al color blau elèctric.
No, home, no!
Ai, el Ferrari, que ha passat.
Ha passat per aquí, eh? Espera, més ha passat en estèreo, eh? Ha travessat el meu cap.
Que bé.
Llavors, el que deia...
Hagués posat el seu cotxe de color blau radioestel i ningú li hagués dit
problema, res. Cap problema.
Però clar, blau elèctric...
Blau elèctric, no, què fas? No. I a més, el que va passar va ser que en aquest canvi de color va alterar el logotip de la marca.
Oh! Clar. Pitjor encara. Terrorífic.
Pitjor encara.
Llavors,
s'ho estava buscant.
Sí, s'ho va guanyar pols. Llavors, a banda, en un altre cas, també es veu que va perdre el seu Ferrari durant 3 setmanes, atenció, 3 setmanes, com qui perd, jo què sé, les claus de casa. Tampoc és un gran exemple, no és normal, però bé. Va perdre el seu Ferrari 3 setmanes després d'una nit d'excessos a Los Angeles.
Val?
Va ser precisament aquest últim succés, la gota que va fer vessar el got, i el motiu pel qual el cantant forma part d'aquesta llista negra.
No, i com ha merescut.
Sí. Justin Bieber, no el tornareu a veure amb un Ferrari.
M'imagino els italians a Maranello, a la fàbrica de Ferrari, molt enfadats. Aquesto Bieber, vuelto a perder. Em fa molta gràcia imaginar-me l'escena.
Ai, Déu-n'hi-do.
Pol.
È un bambino molto disco, l'Aquesto Bieber.
És així.
Jo estic imaginant tacos en italià. No els diré.
No,
els penso.
Aquesta hora no.
Doncs bé, aquest primer famós que tenim és Justin Bieber. Hi ha una llista molt llarga, però jo us en porto dos. I el segon famós que trobem a la llista també us el presento així. Go shorty, it's your birthday. We gonna party like it's your birthday. We gonna sip a card like it's your birthday. Ai, m'encanta aquesta cançó, No sabeu qui és? 50 Cent. Sí, no? No?
Ah, sí, molt
va.
Històric.
Doncs, efectivament, com us deia, ell és el raper 50 Cent, persona no grata per la marca, després que el Ferrari que tenia, que era, atenció, el model 488...
Boníssim, també.
S'espatllés per culpa de la bateria. Fins aquí no hi ha problema. Són coses que poden passar... però vull dir, són coses que...
Va deixar les llums posades.
Per això, efectivament, dic que fins aquí tot normal, que és una cosa que et pot passar. A mi també se m'ha espatllat la bateria de la moto. Sí. I no m'han posat a la llista negra de la Vespa. Per dir marca. Sí. És que m'has deixat 3 dies les claus posades.
Per favor.
Saps allò que a vegades tens tantes coses al cap?
Però ningú...
No, visc en un barri bastant segur, eh? Faré un rànquing d'aquests, me l'inventaré jo.
Sí.
Llavors, el que deia, se li va espatllar la bateria, fins aquí no hi ha problema. El tema és que quan se li va espatllar el cotxe, 50 Cent va desfogar-se via Instagram.
No!
Es va desfogar i va dir el que pensava, que no era normal, que va gastar molts diners en un Ferrari, que això no es podia permetre. I atenció, si m'ho sabeu explicar, jo no ho he entès, va qualificar el seu vehicle de limón.
Un limón?
De limón?
I medio limón.
Què vol dir? Té algun sentit?
Tàcit.
Ho volia traduir a llimona, però jo crec que és limón.
Ves a saber.
Bé, que el va com desprestigiar la marca d'alguna manera i la va criticar obertament. I per tot això, doncs, la marca ho va tenir molt clar i diu que no li tornarà a vendre un vehicle a aquest cantant.
També et dic que amb 50 Cent és difícil comprar-te un Ferrari.
Que no. Bé.
Ah, et vols... Avui estic lenta d'entendre-ho, eh?
És que ni intento...
Que amb 50 cèntims...
No, igual.
50 cèntims.
Sí.
No, 50
cèntims.
Val, val, val.
Penseu a casa després.
Bé, aquests són els dos famosos que estan vetats de la marca Ferrari. També ens hi trobem, atenció, a la llista, Kim Kardashian.
Sí. Ah,
Kardashian,
ah, mira.
Que no, aquí no he indagat més, no, però sabeu, ella no es pot comprar un Ferrari i Nicolas Cage tampoc.
Nicolas Cage? Si us plau.
A quina cara de tristesa, no, en Rafa.
No. Nicolas Cage, no.
Com Nicolas Cage però el Living Las Vegas.
Sí, gallo, perdoneu, aquí s'equivoquen.
Quin atracament.
No és just.
No és just. Nicolas Cage s'ho mereix.
Totalment.
Un home que ha salvat el món tantes vegades.
Mai tant. I ens ha regalat actuacions memorables, sempre amb la misma cara.
Ostres, no m'ho esperava.
Jo tampoc.
Justin Bieber, Nicolas Cage. A la mateixa llista.
No hi ha color.
Ni punt de comparació.
No, no hi ha color. Ni Nicolas Cage, per mi, s'ho mereix tot.
Voleu que us expliqui el per què?
Ai, sí.
A veure, Nicolas Cage.
A veure què ha fet.
Doncs perquè vosaltres sabeu que va ser un dels actors millors pagats de Hollywood.
Sí,
moment de la seva vida. Però després va entrar molts problemes econòmics, Nicolas. Sí, 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 molts problemes econòmics.
Cosetes que passen.
Bé, això va provocar que hagués de vendre el seu Ferrari model Enzo. No sé si
home, Enzo és el nom del fundador de Ferrari.
Imagina't si serà
bo.
Doncs va haver de vendre aquest Ferrari Enzo a un preu inferior del mercat.
Al Wallapop. Val?
Bueno, clar, va fer una botiga de segona mà.
Una mica de Vinted, sí.
Llavors, això ho va veure Ferrari i aquesta acció doncs, ho va veure com una devaluació de la marca i una falta d'apreci a l'exclusivitat. Per això està a la llista negra.
No estic d'acord. Si és seu, pot fer el que vulgui amb ell.
Ferrari són una mica...
Tiquis-miquis.
És el que dèiem. Són tan exclusius que allà no...
Però també, vull dir, aquí no ho compro.
En aquest cas, jo estic amb Nicolas Cage.
Jo també.
Jo, si vol fer una manifestació o alguna cosa...
Sí. Una tracturada de Ferraris.
De Ferraris?
Sí. Ja que ens hi hem posat...
De Ferrarada.
Tothom som Nicolas Cage. Jo estic a favor, saps què vull dir? I tots amb màscares de Nicolas Cage i contra Ferraris.
I llavors, ja que ens hi hem posat, de seguida vaig a la música, però Kim Kardashian, i ho acabem d'explicar tot...
Sí, què ha passat amb...
Diuen que no ha estat del tot clar que estigui vetada o no, però que tot apunta que sí, perquè es veu que... Li van regalar pel seu casament un Ferrari, com a regal de boda, no? Clar, de casament.
El típic regal.
Però qui li va regalar era un empresari implicat en un frau financer.
Oh, val?
I es veu que diu que ella va negar haver rebut el cotxe, però tot i això no està confirmat i per això l'han vetat. Perquè no volen implicacions amb persones, doncs... fraudulentes.
Ja, que sigui, que tinguin... Sí, és
bé, fins aquí. Una notícia molt interessant, hem assemblat aquesta.
Déu-n'hi-do.
Sí, de veritat. Vull dir...
Molt bé. Ferrari,
no sabia que es podia fer això.
Tampoc podran entrar a Ferrari Land, per exemple, si va Nicolas Cage a Ferrari Land.
Ui, això sí que no ho sé, eh?
Compte, eh?
És una molt bona pregunta, aquesta.
Sí,
que hi deuen poder entrar, però no que podem... es facin fotos, eh, en Ferrari.
Clar. Val.
Parlem-ne.
Compte aquí. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui sona així. Taylor Swift ens agrada, n'hem parlat molt en aquesta secció i segurament ho haureu sentit a dir perquè fa dies que circula el rumor, però ara sí que és veritat que s'ha confirmat. Taylor Swift farà un segon concert a Espanya, concretament a l'estadi Santiago Bernabéu.
El Bernabéu, vaja.
Després d'aconseguir, si no rectifica en Pol, un canvi en el calendari de la Lliga, que hi ha hagut molt d'enrenou.
És que el titular és que la Lliga ha estat paralitzada, almenys a nivell de calendari, per Taylor Swift, perquè s'havia de canviar aquesta data.
Perquè és abans que acabi la Lliga,
el
concert.
Sí.
De fet, és l'última jornada.
Sí, de fet, el concert serà el dia 29 de maig.
I canviaran tots els partits, evidentment.
Bueno, els que correspondeixin, els que corresponguin, perdó, al Real Madrid.
El títol. Igual ha guanyat ja el títol, el Madrid, saps què vull dir?
No ho sé. Hi ha molts escenaris oberts.
Ja.
Demano disculpes per l'error lingüístic que acabo de produir fa uns segons, eh? Ha estat horrorós.
Jo no m'he enterat, però sembla ser que és greu.
Tots els treballadors de Softcatalà.
O sigui, Softcatalà ara mateix està ja...
Ha impressionat?
Sí.
Demano disculpes. Llista negra.
Sí. M'ha sortit de dins, estava pensant diverses coses.
No, però està molt bé això que ens diu en Pol.
Sí, sobretot per això.
Que el concert serà 29 de maig. I serà, com dèiem, aquesta segona oportunitat pels fans de l'artista, que, com dèiem, també la podran veure el 30, que el 30 és el primer concert que hi havia confirmat i que les entrades van volar. O sigui, van res, unes hores va durar això. Llavors, com ho dèiem, nova oportunitat per gaudir de la música de l'artista, que oferirà per partida doble d'Eras Tour, un show de més de 3 hores i a més d'una quarantena de cançons dividides en diferents actes. Serà un espectacle, com tot el que fa Taylor Swift. No sé si algú de vosaltres té pensat anar-hi o no, eh?
Sí, amb Ferrari.
Sí, sí. Per cara a la porta, no?
Passa'm a buscar Major de Sarrià. Sí, jo... I arribem junts.
Jo espero que tregui a ballar Florentino, com a mínim.
Oh, excel·lent!
Ui, seria una imatge... Sí,
un xotis.
Que vote Florentino, que vote
xotis,
Florentino.
Taylor Swift, Florentino. Sí,
Florentino's version.
Sí, o Carleto. Carleto encara millor.
Ojo, eh?
O en seria. Vinícius.
Home, Vinícius...
M'agrada ballar les celebracions dels gols a...
No, cal que ho juris.
...en Vini.
Ai,
igual podria ballar-se alguna cançó, no? Jo què sé, I Know You Were Trouble, o alguna cosa, jo què sé.
Segur.
En fi, sigui com sigui, el que està aconseguint Taylor Swift és de bojos, deixeu-me i permeteu-me l'expressó. Expressó, no, expressió. Ara m'uneixo tu pel carrer d'Oira.
Vinga, l'expressó.
I avui, va, tinc l'excusa perfecta per acabar amb ella i aquest antigiro.
Gràcies, Núria.
I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me.
Ràdio Estel. Festival de Música Sacra Quaresma Stabat Mater. El diumenge 3 de març a les 6 de la tarda, concert de la Capella de Santa Maria del Pi de Barcelona amb obres de Joan Ferrer, Pere Riquet i Joan Pujol, entre d'altres. Serà el diumenge 3 de març a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. Festival de Música Sacra Stabat Mater. Informació i entrades a manallesdesantdaniel.cat, al quiosc Marull de la Rambla de la Llibertat, llibreria Empúries i mitja hora abans del concert a la Catedral de Girona.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un quart de 10 del matí, a partir de demà 1 de març, l'IVA del rebut de la llum tornarà al seu tipus normal del 21%. Fet, per cert, notícia de darrera hora i que acabem de saber, que hagi provocat una baixada al 2,8% d'aquest febrer a la inflació, 6 dècimes menys del que estàvem. Al desembre, el govern espanyol ja va anunciar un increment de l'IVA del 5 al 10% per aquest 2024 i un salt definitiu fins al 21% per al 2025. Els plans, però, s'han accelerat per la baixada dels preus del mercat elèctric, impulsada sobretot per l'aportació de les renovables. Des que la mesura va entrar en vigor, el juny del 2021, l'executiu de Pedro Sánchez hi va incloure una excepció a través de la qual la rebaixa fiscal quedava desactivada automàticament quan el preu del megawatt hora del mercat majorista elèctric es situés per sota dels 45 euros de mitjana al mes. Per parlar d'aquesta rebaixa ens acompanya avui Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes. Senyor Hermosilla, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Senyora Bosilla, deixi'm preguntar-li primer de tot quina quantitat de més es pagarà aproximadament amb aquest retorn del 21% de l'IVA a la factura de la llum?
A veure, això és difícil perquè depèn de dues variables. Una, el preu del mercat elèctric, que això va variant dia a dia, pràcticament hora a hora, i l'altre és el consum que faci cadascú. Però si agafem un preu mitjà de factura mensual, podem dir que la nostra factura, amb l'IVA inclòs, amb aquest 21%, s'incrementarà un 15% mensualment. Pagarem un 15% més de factura de llum cada mes.
Uh-huh. Entenc que si el preu majorista torna a estar per sobre dels 45 euros megawatt hora, l'IVA tornarà a baixar?
Sí, el 10%. Aquesta és una mica aquesta clàusula automàtica que ho he esmentat. Igual que ha pujat quan ha estat per sota de 45 euros, la clàusula automàtica diu que si torna a pujar, ha de rebaixar l'IVA al 10%.
I aquest IVA que puja també puja en el cas de les energies renovables?
Bueno, puja a lo que és l'electricitat, vingui d'on vingui. Vingui de renovables o vingui de no renovables, per tant, en tots els casos.
Val. Per què el mercat de la llum, com ara ens deia al principi de tot, és tan variable?
Bueno, això es va establir un model de funcionament del pool elèctric, podríem dir, del mercat majorista, en el seu moment, i funciona per subhasta. La subhasta va en funció de la demanda i de l'oferta. En moments crítics, la raó que sigui, climatològics fonamentalment, de molta calor o de molt fred, doncs evidentment el consum puja, i si no hi ha prou oferta hi ha pressions sobre els preus, com en qualsevol altre mercat. Mm-hmm. Per tant, l'evolució està sotmesa a aquestes subhastes i aquesta volatilitat, podríem dir, de l'oferta i la demanda.
A banda de la rebaixa de l'IVA, el govern espanyol, no sé si podria establir altres mecanismes perquè els rebuts de l'electricitat no fossin tan cars com han pujat els darrers anys.
Bueno, quan el preu baixa, com és el cas del mes de febrer, del preu mitjà, que ho he esmentat, que va ser de 41,25 euros, doncs, evidentment, el preu de la factura també hauria de baixar. Hem de veure això com s'acaba traslladant a la factura del ciutadà mitjà. Mm-hmm. Però, vull dir, aquest mecanisme, igual que és volàtil a la pujada i com ha estat volàtil a la pujada durant aquests 2 o 3 anys, també hauria de ser volàtil a la baixada, com està passant ara. Mm-hmm. Hem d'esperar a veure com va la factura i com això és trasllada al mercat minorista, no?
Per què la inflació... És a dir, ara ho comentàvem, ha estat una notícia de darrera hora que acabem de saber que la inflació ha baixat, s'ha moderat aquest 2,8% al febrer gràcies a la caiguda de l'electricitat. Això significa 6 dècimes menys del que teníem sobre la taula. Per què el mercat de la llum pot modificar la inflació?
Perquè té un pes molt important sobre la cistella que diem de la compra que agafa com a referent la pròpia inflació. O sigui, la inflació es calcula pels preus de molts articles. Cada article té un pes específic sobre el càlcul de la inflació diferent en funció del nostre, de la importància que té l'article pel nostre propi consum, no? Sí. Això són unes dades que fa el propi Institut Nacional d'Estadística. I, esclar, la llum té un impacte important. Primer, pel pes que té. Evidentment, el consum familiar que fem de l'electricitat és molt elevat, ja sigui per temes de cuina, per temes de climatització o per altres qüestions. Val? Això en primer lloc. I segon és que el preu de l'electricitat ha estat, en els darrers 2-3 anys, molt elevat. Sí. Llavors, clar, aquests dos factors fan que el seu pes sobre la inflació i el seu impacte hagi estat molt elevat quan ha pujat i quan està baixant, com és el cas ara, doncs també té un impacte positiu en aquest cas sobre la inflació.
Hi ha coses que es pregunta molta gent, segurament perquè no coneixem les dades o no tenim tota la informació a l'abast, i per molta veritat de perogrullo que pugui ser, a mi m'agradaria preguntar-li, per exemple, com és possible que en un país on estem apostant els darrers anys per energies renovables, on tenim, és un dels països del sol, a ser al sud d'Europa, per tant, podíem invertir moltíssim en plaques solars, per què l'energia o l'electricitat, en aquest cas, en un país com el nostre, on ja tan sol és tan cara?
Bueno, depèn de l'impacte o de la presència que té les energies renovables, podríem dir, en aquesta oferta que deia abans del pool elèctric. És a dir, en l'oferta de tot el consum, que cobreix tot el consum d'energia elèctrica, quin és el pes que tenen les renovables? En el cas d'Espanya encara és reduït, i molt més en el cas de Catalunya, perquè la presència de les renovables en el nostre territori, en el cas de Catalunya, és molt baix respecte a la resta d'Espanya. Això encara és una mica baix. I l'altre, pel propi sistema de fixació de preus del mercat elèctric que té el cas espanyol, és un sistema marginalista que el preu final es fixa en funció de l'últim tipus d'energia que ha entrat a cobrir aquest consum. Normalment, els primers tipus d'energia que entren a cobrir el consum que es fa diàriament són de preu baix, com pugui ser les nuclears o les hidroelèctriques. Uh-huh. Avui, sobretot, les nuclears més que les hidroelèctriques. Però, esclar, els últims tipus d'energia que entren són els més cars. I aquest és el preu que es fixa de mitjana per tot el consum elèctric. I això acaba lastrant el preu moltes vegades a l'alça. Uh-huh. I això és un problema. Mentre aquest sistema de fixacions de preu continuï, hi ha moltes entitats que ho critiquen, doncs segurament l'impacte serà més, podríem dir, més lesiu pel consumidor del que hauria de ser. Uh-huh.
En el cas de les hidroelèctriques, que ara m'esmentava, senyor Mosilla, hi haurà cop pel que fa a la sequera? És a dir, notarem aquesta sequera també a la factura de la llum?
Segurament sí, per la quantitat, per la presència que té l'electricitat hidroelèctrica, produïda per sistemes hidroelèctrics, en el consum. Ara, torno a dir, jo crec que pel moment, pel tipus de climatologia que tenim, segurament, bueno, no ho notarem tant, perquè el consum que s'està fent d'electricitat per motius de calefacció a l'hivern, com és el cas, o hem de veure a l'estiu, doncs, bueno, no ho notarem tant perquè estarà suplida per altres vies, com pugui ser les renovables que hem comentat. De fet, al febrer, les eòliques i les fotovoltaiques han tingut una presència molt elevada perquè la climatologia que ha existit ha permès que tinguin molta més presència. I això suplirà, segurament, els efectes de la sequera en aquest tipus de consum, perdó, en aquest tipus d'energia elèctrica, l'hidroelèctrica, vull dir.
Per cert, anem cap aquí. Ara em deia, el mercat de les renovables encara és molt reduït a tot l'estat espanyol, encara ho és més a Catalunya. Sigui com sigui, anem cap a un mercat d'energies renovables?
Sí. Anem, a més, d'alguna manera impulsat per les nostres autoritats públiques, evidentment pel conjunt de la societat, cap a un pool de mercat elèctric on la presència de les energies renovables serà molt important. Això no vol dir que no tinguin que deixar de banda altres energies, altres fonts energètiques. M'estic referint, per exemple, a les nuclears o les hidroelèctriques, que d'alguna manera aporten una gran quantitat d'oferta elèctrica al mercat, i a més, amb uns preus molt competitius, no ens hem d'oblidar d'això. Per tant, hi ha d'haver un procés transitori en el qual les nuclears, evidentment les fòssils, però sobretot les nuclears i les hidroelèctriques, tindran un protagonisme elevat fins que esperem que les renovables acabin agafant aquest protagonisme, no?
Sí, com sigui, deixi'm fer-li la darrera pregunta, senyor Hermosilla, que segur que molta gent sempre es fa a casa, jo crec que vostè li deuen haver fet milions de vegades. Seré molt clar, per què entendre la factura de la llum és tan complicat?
Bueno, això és... va en funció del model de mercat que es va establir en el seu moment, que segurament és molt complicat ja de per si. I després per la quantitat de coses que s'acaben traslladant a la factura elèctrica, que si el bo social, que si l'impost especial de no sé què, que si l'IVA, que si els trams... Home, jo he d'entendre que el que fan les autoritats és fixar uns models per establir els preus de la factura elèctrica que siguin més acordes a lo que seria el consum familiar. I després els sistemes de comptabilització que se'ls fa a través del sistema que tenim a casa nostra, no? Que és digital, i intenta que els preus siguin diferents segons l'hora del dia, perquè ja no hores valle i hores no sé què. Bueno, intenten acomodar-se a lo que seria el consum real d'una família, i això el que es fa al final és complicar moltíssim la factura. Mm-hmm. I dificulta molt el seguiment del teu consum elèctric, evidentment per la quantitat de coses que estan dintre, no? Mm-hmm. Jo animo a les famílies a mirar les seves factures i com van evolucionant per intentar veure si poden acomodar el consum a aquestes circumstàncies que es venen, no? Mm-hmm.
Precisament ara que ets deia a les hores vall, que tots ens hem acostumat als darrers anys, sobretot des de l'increment de la llum, això a les hores vall ha vingut per quedar-se?
Home, jo crec que sí. Sobretot l'assistència, però sobretot és la consciència de les famílies a aprofitar aquestes hores baixes per a determinades coses, com pugui ser utilitzar les rentadores, el rentar les xeixes o fins i tot les assecadores, no? Mm-hmm. que són més atemporals i segurament poden aprofitar amb un preu més baix les hores baixes que es poden produir a partir de certes hores de la nit o determinades hores del dia.
Mm-hmm. Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut i arribarem a 2:15 del matí. Us ho explicàvem a l'informatiu d'avui. Els agricultors mantenen aquests talls indefinits a Tàrrega, Soses, Basella, Les Bordes, Puigcerdà, Coll d'Ares i Girona. També al Ferraz i al Almacelles. Els pagesos amenacen que les protestes s'allargaran més enllà si el govern de Pere Aragonès no atén les seves demandes. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres Jordi Soler. Ell és membre de la Revolta Pagesa i coordinador del tall de Tàrrega, on s'hi troba ara mateix. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Jordi, com va aquest tall de pagesos a Tàrrega?
Bueno, aquí animats, ara hem passat la segona nit, la gent s'està despertant, tornen a sortir...
Quants hi heu fet nit en aquest tall?
Entre, no sé, un centenar llarg, un centenar llarg, perquè hi ha gent que, doncs, bueno, tenen la seva feina a les granges, les explotacions, no podem deixar d'atendre. O sigui, al cap nosaltres aquí no estem per gust, i estem perquè el sector està en un punt que és insostenible.
Ara en parlarem de tot plegat, però segueix sobre la taula mantenir indefinit aquest tall?
Sí, sí. Sí, sí. Penseu que l'únic que ha aconseguit aquesta conselleria, amb el conseller Mascort al davant, és que el sector estigui més unit que mai. Més que mai. Jo feia molt temps que no veia la unió que tenim i sabem que tots tenim un rumb i hem de batallar. Sindicats, la plataforma, tots. Vull dir, l'única cosa positiva que ha fet aquest conseller per nosaltres, o positiva i negativa al mateix temps, perquè si ens hem unit és perquè no podem aguantar més, és això que et dic. I que no ens desafiïn perquè, ja et dic, estem tots units. Et voldria dir una cosa, voldria que demanar disculpes a la ciutadania, al sector del transport, perquè sabem que els estem putejant amb ells, també. Perdona la paraula, però és que és així. I fer-los saber que indirectament també estem reivindicant per amb ells, perquè molts dels punts que s'estan treballant indirectament els beneficiaran a ells, sobretot a la ciutadania. I al sector del transport, que realment, pobres, pues estan molt putejats, però... És que és l'única manera que ens escoltin. Quan ells surtin, també intentarem estar a la seva vora.
Jordi, ara ens deies, és l'única manera que ens escoltin. Què et va semblar ahir que no us atengués el conseller Mascort?
Home, tu mateix, és un menyspreu. Primer, per la gent que estem aquí mobilitzats arreu de tota Catalunya i després per la gent que es va desplaçar allí a la reunió. Se'ls va demanar unes condicions que les va posar expressament el conseller. Vull dir... Que aquí en altres la gent ja s'està parlant de que si va ser per aquest motiu, va ser per l'altre, vull dir, al fi i al cap, va ser una falta de respecte, perquè avisar no costava res. Aquesta gent es van desplaçar, se'n van anar fins allí, quan van arribar allí es van trobar amb que el senyor no s'havia presentat, sigui pels motius que sigui, però com a mínim informa i que no s'ho trobessin allí. Vull dir, per mi és una falta de respecte. Jo, d'esperança, amb que aquest senyor en solucioni algo, no en tinc cap.
De fet, ahir el conseller Mascort que tuitejava el següent, avancem amb la plataforma pagesa amb un objectiu comú, que les persones que treballen la nostra terra puguin guanyar-se la vida dignament. Avui no he pogut ser a la trobada per motius familiars, però ja he estat present, com sempre, l'equip directiu del DAC. Us serveix d'alguna cosa, això? Us serveix d'alguna explicació, això?
Havia vist el tuit i m'abstindré de fer cap comentari, perquè si te'l fessa ho hauries de censurar. Sembla que amb això et contesto la pregunta.
Avui sí que us atendrà el conseller Mascort.
Més li val, perquè ja ho havia d'haver fet. Perquè al fi i al cap, si estem aquí, és per culpa seva de no haver fet bé la seva feina. Ens hagués atès quan tocae i no fer promeses sempre amb el caramelet de ja farem, ja us donarem, ja arreglarem, ja mirarem, no depèn de naltres, depèn de Madrid, depèn d'Europa. Ell això se li dona molt bé, excusar-se sempre. Però donar la cara... És el que no fa. I si estem aquí i estem perjudicant, és perquè ell no ha fet bé la seva feina.
Jordi, que n'ha de sortir d'una reunió com la d'avui amb el conseller?
Jo et dic, no en tinc esperances, però fins que no hi hagi solucions reals pel sector, d'aquí no ens trauran.
Per què, Jordi, una solució... M'ho has explicat tu, això, perquè jo no ho acabo d'entendre, segurament per desconeixement, Però per què una solució que està sobre la taula és canviar el nom de la conselleria?
Però, fill, què som nosaltres? No som pagesos, no som ramaders, no som pescadors. Per què ens han de camuflar el nom? Tota la vida ha sigut el Departament de Ramaderia, Agricultura, Ramaderia i Pesca. Nosaltres fem això. Per què ens han de maquillar el nom? Per què ens han de maquillar el nom? Nosaltres volem la Conselleria de l'Agricultura com tenen a tot arreu. Som el que som, agricultors, ramaders i pescadors.
Dit això, per què plantegeu també o poseu sobre la taula la dimissió del director de l'Agència Catalana de l'Aigua?
Perquè no ha fet bé la seva feina. Si tenim aquests problemes que tenim de faltes d'aigua a nivell de tot Catalunya, qui l'han d'anar a demanar la dimissió, sinó aquesta gent? Són ells els responsables, d'acord? No hi ha hagut la pluviometria que havia de bé, molt bé, però la poca aigua que hem tingut s'ha gestionat d'una manera nefasta. Jo quan no faig bé la meva feina, o amb una empresa, quan tu no fas bé la teva feina, què fan? Et foten al carrer. Doncs aquí s'ha de fer el mateix. Si no servixes per fer el que fas, doncs al teu posto s'ha de ficar una altra persona. Perdoneu amb tots els respectes, que sempre estem donant toms a la mateixa bola. És que si tu treballant a la ràdio no fessis bé la teva feina, què et farien?
Sí, sí, és així, és així.
Doncs és que no t'ho puc dir.
Us plantegeu una vaga general?
Sí, sí, no, no, ja et dic que el sector està més unit que mai. Us comencen a prendre solucions efectives o és que no podem, és que tots voldríem estar en les nostres explicacions, tots les explotacions, tots tenim feina, sabem que estem perjudicant a la ciutadania, que ho tinguin en compte, que no és que no pensem en ells i que ja ho tenim bé, però és que no podem aguantar més molts dels punts que estem demanant, perquè aquí només surten els 3-4 punts que són més cridaners, però molts dels punts que s'estan demanant, com la importació de productes de tercers països que no estan produïts ni amb la qualitat que estem produïts aquí, molts d'aquests països també són beneficiosos per ells. És el que hem d'entendre, que nosaltres estem aquí en peu de guerra, però hi ha moltes reivindicacions que estem fent que també són per ells.
Jordi, deixa'm preguntar-te, perquè ara m'ho has dit dues vegades ja, que us sap greu per la ciutadania, per la gent que es dedica al món del transport. T'ho pregunto a la inversa, també. Us sentiu recolzats per la ciutadania?
Sí, bueno, recolzats. Com les coses no canvin, jo sí, realment, a nivell de la gent que tinc de prop, poder perquè nosaltres aquí estem en una zona agrícola que també viu del nostre sector, perquè indirectament moltes empreses d'aquí viuen del nostre sector. Saben que si nosaltres no anem bé, ells no funcionaran tampoc. Poder, no ho sé, no puc parlar de Barcelona, aquestes ciutats, crec que sí, perquè és el que t'estic dient. Nosaltres estem treballant, estem reivindicant el nostre futur, però també el seu, perquè hi ha molts punts que són punts reivindicatius per nosaltres, però indirectament pel consumidor final. I de moment sí. Què passarà? Clar, arribarà el punt que si les coses no canvien, pot ser que la truita canvi. Pues pot ser, perquè aguantar una situació així molt temps, la ciutadania tampoc no de no, però és que la culpa que tinguin en compte, que no és nostra, la culpa és dels governants que tenim, que no fan bé la seva feina, igual, en aquest sentit, amb el sector agrari, però amb molts altres sectors que podríem ficar-nos a parlar, ens trobaríem molt ben igual.
Jordi, deixa'm preguntar-te també com us organitzeu amb un tall com el que esteu fent a Tàrrega o a qualsevol dels punts del país, però com us organitzeu per tot plegat?
Doncs pues moltes hores, molt treball, molta voluntat i bonament com podem. El primer dia va ser més caòtic i a mesura d'això pues, hem anat de do, la gent tots ficant de la seva part i et dic jo el millor que m'enduc d'això és l'implicació de la gent, el companyerisme, el anar tots a una, és la part positiva de les mobilitzacions, que això, el companyerisme, el tranquil, que si tu no pots ja aniré jo, jo et donaré un cop de mà, és aquest companyerisme, aquesta manera de fer.
Finalment, Jordi, sí que et volia preguntar, et parlaves d'una vaga general, però deixa'm anar a algun punt abans. És a dir, si avui no en surt de res de la reunió amb el conseller Mascort, quin és el següent pas? Veure tractors de nou a Barcelona, anar cap a Madrid, seguir-se queixant a Europa?
No, nosaltres els problemes a Madrid no els tenim. Nosaltres els tenim en Barcelona. Barcelona, perdoneu.
Sí, sí, on està la Generalitat, ja t'entenem, com a concepte.
Són els que nosaltres ens governen. Si alguna cosa no depèn de la Generalitat i depèn de Madrid, que agafin ells i se'n vagin cap a Madrid a parlar amb qui hagin de parlar. Perquè nosaltres el problema, torno a dir, no Barcelona, sinó la Generalitat, el tenim aquí. M'entens? A nosaltres no ens agradaria tornar a pujar a Barcelona i és que no volem crear problemes a ningú. Volem solucionar, volem viure dignament del que nosaltres fem. Aquí mateix ara tenim la problemàtica dels conills, vale? Que no els podem tocar. I no. Nosaltres hi ha persones que fa 3 anys que sembren i la collita se'ls mengen els conills. Vale? L'assegurança, a partir del tercer any, ja no pots fer part, donar part de l'assegurança, perquè a partir del tercer any ja no et deixen assegurar. Llavors, què passa? Nosaltres estem alimentant els conills. No se'ls pot matar i els hi han de donar a menjar, llavors nosaltres què fem? Clar, aquí hi ha gent, com tu, imagina't que de la teua suor un any sembres i quan vas a cosechar no hi ha res perquè s'ho han menjat. El següent igual, el següent igual. I veus que no hi ha reacció. És insostenible. És insostenible, la gent no pot més.
Esteu emprenyats, eh?
Home, és que no n'hi ha per més. Tot això ja fa anys que ens estem queixant. Anys que ens estem queixant. I quina ha sigut la reacció? Nula. Nula. Hi ha gent que no pot aguantar més. Gent que tota la vida ha viscut de l'agricultura. Penseu que l'agricultura, pens que la fem, és la millor feina del món. Veure que tu produïssis acaba sent un producte per consumir a la gent, els que fan fruita, que per ser la fruita de Quillet és boníssima, com ho serà la de Girona. Vull dir, fem producte de qualitat, amb les normes que ens demanen. Veure que tens de producte de fora, que tot això són importadors que s'omplen les butxaques. Perquè para el consumidor, paga aquests productes que estan produïts amb una categoria molt inferior a la nostra, amb uns preus elevadíssims. Quan aquí produïm producte de qualitat. No et dic que sigui perfecte, però està clar que molt millor que el que ve de fora. Ho entens? És tan gran la problemàtica que tenim i la culpa, en part, ha sigut molt nostra, perquè ens hem acomodat i ens han deixat xafar. Però ara hem dit que prou. Que prou. I volem solucions, i les volem ja. I també et dic una cosa, la persona que hi ha com a conseller en aquest moment d'Agricultura no està capacitada per arreglar-los. Jo no sé què passarà, però amb aquest conseller que tenim no acabarem a bon port.
Jordi Soler, membre de Revolta Pagesa, coordinador d'aquest tall de Tàrrega, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Salut i força. Que vagi molt bé.
Molt agraït i tornar a demanar disculpes a la ciutadania i moltes gràcies.
Jordi, una abraçada. Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. Jo no sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem. Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
2 minuts i arribem a 3:45 p.m. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
És la tercera vegada que li dius bon dia.
Sí, és que estava pensant, quan estava dient de nou, estava pensant no sé quantes vegades li has dit bon dia.
Tercera
ja. Escolta'm, les vegades que caldi...
Les que caldi.
Els dies
bon dia, Núria Ros.
Bon dia.
Els dies que caldi...
Amics.
En fi.
I amigues.
Bon dia, de nou.
Hola, hola.
Hola, hola. Anem a Lifestyle?
Sí, som-hi, va.
Som-hi.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, avui consells ben bé per què?
Mira, per aprendre a ser persones assertives. M'agraden molt els consells d'avui.
M'agrada.
I us he de dir que són consells, com sempre, molt importants, perquè saber dir les coses clares i fer-ho de... Ai, Rafa, estàs bé?
No, perdó.
Vols un glopet d'aigua?
Una juanola,
Tens cafè, eh?
Una juanola.
Ai, són boníssimes, les pastilles juanola, eh?
Perquè aquestes són massa fortes per mi, jo necessito coses més suaus. Ara prenc un glop d'aquí, del cafè.
Molt bé, mira.
Gràcies.
Doncs mentre preneu, perquè en Joan també ho fa un glop, jo us dic que els consells d'avui, no sé si estareu d'acord amb mi, són molt importants perquè saber dir les coses clares i fer-ho de manera correcta és la clau de tot.
Absolutament.
També us dic, no sempre és fàcil.
No.
A vegades...
jo crec que mai es fàcil.
Mai és fàcil.
He d'admetre que sóc un petit obsessiu de dir-me les coses. O sigui, a mi jo crec que per tres papels mai aporta res bo. Ja està. És aquí la meva... A mi m'agrada molt expressar-me les coses.
Doncs molt bé, Rafa, clar que
intento,
sí.
Intento.
El que dèiem, que és complicat, no?, el tenir la valentia, per dir-ho d'alguna manera, de posar-te davant d'una persona i dir les coses que tu penses, doncs és complicat, per això jo avui us donaré alguns tips per aprendre a fer-ho i convertir-nos, perquè a mi també em costa, en persones directes, clares i comunicatives.
Doncs molt bé.
Tres factors importantíssims, sobretot home, per la nostra feina, no?
I tant.
Per tant, som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per aprendre a ser persones assertives. Quina cançó, eh?
Sí.
M'agrada molt.
Nena de Conte.
Aquí... una entrevista.
Ui. Ah, clar, és veritat. La vas entrevistar.
A la ràdio.
No.
L'FNAC, vam anar a l'FNAC, on presentava el seu disc.
Però la vas enregistrar.
Ah, sí, ja sé el que diràs.
Se'm va... Clar, ella és Mai Meneses.
Mai Meneses és el nom de pila.
Sí.
I Nena de Conte és l'artístic.
És l'artístic,
sí, exacte.
No? I què va passar?
Que li vaig dir, nena, una pregunta.
Nena, una pregunta? Com si fos
esto,
la veïna del...
No, vam riure molt. S'ho va prendre molt bé. Bueno. Va dir que no era l'únic periodista que li havia passat. Per tant, vam riure molt.
Està bé.
Però mira, sempre que l'escolto me'n recordo, mira... Ara m'ha deixat la petjadeta aquesta i sempre me'n recordaré, això.
Molt bé.
Nen. En fi, consell número 1...
Passa, nen.
Què passa, nen, anava a dir.
Va, consell... Però que hem de ser assertius.
Clar, consell número 1, parleu en primera persona. Això, us diré una cosa. M'ho va dir la meva psicòloga un dia, fa molt de temps, i m'ha quedat marcat per sempre.
Perdona, com es pot parlar?
Sí, mira, anem a figurar una situació hipotètica.
Vinga.
Vale? Tu imagina't que tu, Rafa Sanahuja, li has de dir alguna cosa a en Joan, que és el teu jefe.
Vale, cada dia passa això.
Li has de dir una cosa que tu
profunda.
Et costa una miqueta. Val?
Li has de... costa?
Llavors, la primera cosa que has de tenir clar és que li has de parlar en primera persona. Què vol dir això? Doncs que a l'hora de comunicar qualsevol cosa t'has de referir sempre a tu. M'explico. De fer-ho així aconseguiràs que l'altre pugui empatitzar amb tu i et mostraràs transparent al 100%. Per tant, si Rafa Sanahuja ha de comunicar qualsevol cosa o tenir una conversa important amb en Joan, com ho ha de fer? Doncs així. Mira, és que jo penso això. Mira, Joan, és que jo opino això. Mira, Joan, és que jo crec això.
Mira,
M'estic explicant?
Sí, perfectament.
Sí. Val. Un moment, de seguida et dono pas. Però si ho feu així, aconseguireu i haureu fet aquesta primera passa per aconseguir l'assertivitat. Ens posem a la situació en què tu li has de dir, per exemple, que no estàs d'acord amb l'entrevista que ha fet, per exemple. Doncs tu no pots anar allà i dir, tu ho has fet malament. No, jo opino que potser es podria haver fet d'una altra manera.
Mira,
jo,
és bona aquesta,
des de la meva sensació, des de la meva persona, d'aquesta manera tu demostres una transparència i una humilitat de Déu. Ho voleu representar?
Jo, Joan...
Digue'm, tu, Rafa.
Opino. Jo, Joan... és veritat, jo no soc Joan.
Clar.
Jo, Joan, amb coma...
Jo, coma, Joan.
Opino. Jo, personalment, sí. Com a persona humana particular, com a Rafa Sanahuja, DNI número i dos números més, jo, personalment, jo, el que soc jo com a persona, opino... Sí. Que fas unes turres a les 8 del matí... Que,
impressionant.
Clar, impressionant.
Val. Ens hem entès?
Sí.
I esteu d'acord o no amb això? Perquè potser no...
Amb les turres? Absolutament.
No. En parlar en primera persona. Això us deia que a mi m'ho va explicar la meva psicòloga i està molt bé, perquè, clar, a l'hora que tens... Ara ja parlem d'un conflicte, no pots atacar. Has de parlar des de la teva sensació.
Sí,
davant d'una sensació pròpia, una manera de pensar pròpia, no hi ha res que t'hi pugui fer front.
Clar.
Tothom pot pensar el que vulgui.
Exacte.
I dir-ho amb educació i assertivitat.
Sí, és així.
Ja és la clau.
Perfecte.
Llavors, consell número 2, mireu els ulls. És molt important... Nois, És que ho estan... Tant de vols oients ho veiéssim, és que ho estan representant fil per randa, eh?
Semblem besots, pensem les mateixes tonteries.
Seguiu-vos mirant els ulls perquè us diré que per aconseguir ser persones assertives no fa falta desafiar ningú, ni tampoc amagar-vos i fer-vos petits i petites. Tampoc és la solució. Heu d'aconseguir mostrar-vos tal i com sou, amb les vostres pors, també, vull dir, tenim pors tots, sí. I també aptituds, eh? I sobretot mirant els ulls a l'altra persona. A vegades és molt complicat, eh? A mi em costa molt, a vegades. S'ha tret les ulleres i tot, repassant-ho.
Sí, sí, ui.
Que no hi hagi barreres.
Mira, sexy ara mateix.
Hem convertit aquesta secció... En fi.
Una secció de seducció.
Va, consell número 3.
Bueno, ser assertiu també vol dir, d'alguna manera, seduir l'altra persona.
I tant.
Clar. Va, així ja t'expliques.
Per tant, comunica bé.
Com que no se solen dir massa les coses, es valora de tant en tant l'assertivitat. Llavors, consell número 3. Mantenir un to de veu ferm.
Ara.
M'explico, per ser persones assertives no fa falta ni cridar, ni parlar fluix, ni parlar des de la por. Al contrari, cal parlar amb un to de veu ferm, amb les idees molt clares i la comunicació directa, per així mostrar seguretat i de retruc, que aconseguim l'assertivitat que busquem.
Clar.
Llavors, consell número 4, eviteu el no ho sé. Sisplau.
Bona aquesta, eh?
Ho haureu sentit a dir més d'una vegada, l'ambigüitat, o falta de seguretat, com li vulgueu dir, mai és una bona solució quan un o una està intentant expressar el seu punt de vista i mostrar aquesta assertivitat que estem buscant.
Val.
Per tant, sisplau, eviteu el dubtar, eviteu el dir no ho sé, eviteu el abaixar el cap, sigueu clars, no deixeu lloc als dubtes. Això va a una direcció. Aquí no hi ha canvis de direccions, és tot una direcció.
I si no ho tens molt clar, millor no ho diguis.
Equiliqua.
Bueno, o sea, estar convençut del que dius.
Clar,
és que clar, és que podria ser que... No, escolta, si és una cosa seriosa, reflexioneu bé. Dic jo, vamos.
Llavors, ara us anava a dir, no ho sé, però mai és la solució. Consell número 5, feu-vos responsables de les vostres paraules. Que important és.
Home, i tant.
I tant.
Consell vital, cadascú s'ha de fer responsable de les seves pròpies paraules i d'un mateix o mateixa. Per tant, per ser persones assertives, heu d'entendre que només us teniu a vosaltres mateixos, i és molt trist el que diré, però és la veritat, per ajudar-vos, i us heu de motivar per fer-ho de la millor manera possible.
Clar.
Jo sé que hi ha molts amics, jo sé que hi ha molta família. I no diré el que vaig a dir perquè és una expressió molt lletja. Però al final, mor sol. Estem d'acord, eh?
O, dit d'una altra manera, qui... Com t'agrada això, Rafa, eh? Dit d'una altra
manera...
T'hem posat
filosòfics.
Qui t'estimarà més que tu mateix?
Ningú. Per tant, això, eh? Feu-vos responsables de les vostres paraules, cuideu-vos, i escolta'm una cosa, que està molt bé poder-te expressar amb total llibertat.
Sí, tant.
Que què fem?
Faltaria.
Vull dir, hi ha llibertat d'expressió dia d'avui, doncs ja està.
Sí.
Si tots fóssim iguals i penséssim igual, jo crec que també ens avorriria una miqueta. Per tant, doncs...
Hi ha una fina línia entre expressar-se amb llibertat i el mal gust. Jo això també ho he detectat a les...
Sí, sí.
O sigui, hi ha gent que confon l'expressar-se amb llibertat com passar de tot i ofendre i traspassar-se de les línies. Però si tu ets capaç de... Bueno, d'això, de tot el que has dit, fer-lo amb carinyo, sobretot. Jo afegeixo fer les coses amb carinyo. Perquè si tu vas a dir-li una cosa a algú, és perquè t'importa, perquè t'importa la relació, perquè t'importa la persona i perquè t'importa la situació. Per tant, ahir has de posar una mica d'amor.
Aquí has dit una cosa molt clau, i és que en el moment en el que tu fas aquest pas, estàs demostrant molt de tu, que t'importa.
Clar, evidentment. No. Si no, passes.
No, exacte.
Sí,
Anna, està molt bé.
Ja, moltes vegades a la vida dius, escolta, això val la pena, doncs moltes vegades no, però les persones que mereixen per tu... com a persona, perquè tens l'estima suficient, doncs val la pena arriscar-se, explicar les coses, dir-les
sí,
amb carinyo.
Sí.
Jo dic, quan he donat aquest pas, mai m'he trobat un problema. La gent, normalment, quan parles seriosament, ho accepta, ho agraeix, sincerament, t'ho dic. No... Ara, quan ets ambigu, quan vas una mica per darrere, quan dius sense dir, quan demostres però no poses fil a l'agulla, això és molt més complicat que dir les coses amb carinyo i amb tranquil·litat i directament.
Molt bé.
I fins aquí doncs... la meva reflexió de vida.
Reflexió matinal feta.
I porto en marxa des de les 4 del matí. Imagina't a les 12.
Et funciona bé l'engranatge.
Faig un Leo Espluga aquí, vamos. En un moment.
Doncs bé, fins aquí.
La formuleta.
Si voleu, anem a la fórmula.
Sí, no, volem.
Que la fórmula avui és, parlant primera persona, m'ha agradat aquest consell i crec que vosaltres també.
Sí.
Més mirar els ulls, més to de veu ferm, més seguretat, menys, sobretot, menys no ho sé. Igual, doncs, persones assertives, clar que sí.
Gràcies, Núria. Rafa, anem de compres?
Anem de compres.
Vinga.
Això sí que també és una molt bona idea. Per cert, mica en mica s'omple la pica, mica en mica avancem amb la setmana. Estem amb el teu dijous terribilis, podríem dir. Però demà ja és finiquitem la setmana. Molt contents d'acompanyar una vegada més als oients. I dia cap bravo per excel·lència. Repartirem, ja ho sabeu, que us diem cada dia, però us recordo que repartirem demà la darrera de les cistelles del mes de febrer, la darrera de les cistelles Detox. La setmana que ve tindrem la sorpresa de com es reformularà la cistella Cap Bravo, que sempre és una alegria i sempre ens dona molt de joc. D'entrada, aquesta cistella, us recordo el que porta, perquè la regalem demà mateix. Una mica el producte estrella que més ens ha agradat és l'esparrec curt, perquè som així una mica friquis i ens fixem en el
detallet.
Pobret,
eh? A mi em sap greu.
Sí, però ja hi ha de tot en aquesta via.
Després no li digueu espàrrec curt, digueu-li espàrrec...
Espàrrec...
Lent.
Limitat.
Limitaditos, un espàrrec... Un espàrrec que...
Ara, perdó, Rafa, esparrec si li pobret. Poses maionesa, per ser boníssim, amb moltes opcions,
seguirà
ja que Bravo...
Curt, però estarà més bo.
No estarà tan limitat, parirà més oportunitats i, en fi...
Oye, escolta, un espàrrec amb maionesa, bon sopar.
Home, sempre. És que l'espàrrec sol... Sempre.
Està molt bo. Està molt bo, a mi m'agrada molt. Mira, ahir vaig sopar, però a la planxa. És una altra
via. Però llavors era verd,
els
no?
frescos, sí, exactament. Bueno, doncs també tenim a la cistella la crema de carbassa, la llentia pardina, que no estem parlant d'un guionista, estem parlant de llenties, l'espàrrec curt, com us deia, el suc de pinya, això sempre va molt bé, molt bé. Per una mica, el suc de pinya és com refrescant, és refrescant. I com a complement, les coquetes d'arròs, que són una sopar fantàstica, amb una mica d'embotit, per exemple, i l'oli siurana. L'oli siurana. Sí, amics oients, ve amb una ampolla d'oli. Fantàstic. Productes d'higiene també els tenim. Això és el que demà us pot tocar si participeu en la nostra gincana de cada dia. Però deixem que us recordi, que Cap Bravo també té un servei que es diu Cap Bravo a casa per comprar per internet. Té 65 anys d'història, botigues de nova generació, preparades per donar resposta a les preferències del consumidor, l'estalvi personalitzat, la seva targeta, la mirada de proximitat amb els seus productes per la família Cap Bravo. És que ho té tot, ho ha pensat en tot, i a més té el detall de regalar aquesta cistella. Cada dia una pregunta. Vinga, doncs, la d'avui és la següent. Clar, avui és 29 de febrer. Curiosament, avui s'estrena Reina Roja, ho dèiem al principi del programa, però fa molt, al 1940, es va estrenar un gran clàssic de la història del cinema. Allò que el vent s'endugué.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Quin clàssic de la història del cinema, allò que el vent s'endugué, personatges fantàstics... A mi sempre em cridava l'atenció de petit, perquè era la pel·lícula que jo tenia localitzada com més llarga, no? Feien pauses i venia bé respirar, perquè era molt intensa i passaven moltes coses. Un clàssic de clàssics, quan la interpretació, el guionatge, el cinema era una altra cosa, molt abans del cinema dels 80, que va ser una primera revolució, i molt abans també del cinema del 2000, que és una altra revolució per excés. Us explico, Recaptació històrica d'allò que el vent s'endugué. Va recaptar més de 7.000 milions de dòlars a tot el món. És moltíssim.
Wow.
Una producció que també va ser molt cara. Una producció que, a més, va durar... Una filmació que va durar 4 anys. Perquè van tenir molts problemes...
4 anys?
4 anys. Molts problemes de localització, moltes aturades, problemes també de malalties del personal i dels actors i tal... Actuacions, memorables. Mira, per a l'audició d'Scarlett O'Hara, d'Escarlata O'Hara, es van presentar més de 1.400 actrius. 1.400. Entre elles, doncs, actrius famoses com Katharine Hepburn o Joan Crawford, que no van acabar amb el paper. I la pel·lícula va utilitzar, per exemple, tècniques innovadores d'efectes especials per recrear incendis, etc. I, en fi, és una pel·lícula llarga. Es va estrenar... un 29 de febrer de l'any 1940 com Reina Roja. Val? Llavors, la pregunta que jo formulo avui, 29 de febrer, és per què és un bon dia un 29 de febrer? Ja sé que la pregunta és molt extensa, però com és un dia que només succeeix cada 4 anys, pot ser un dia inspirador, pot ser un dia en què diguis, mira, jo avui faré una cosa diferent. És una cosa, un dia que a lo millor t'atreveixes jo què sé, a fer un canvi de pentinat, a fer un canvi en l'estil, a provar una cosa que no havies provat. A lo millor t'inspira això, perquè, per exemple, inspira certes coses, com certes estrenes cinematogràfiques, perquè és un dia una mica extraordinari, no és habitual. Què faries tu? Què t'inspira? O no, a lo millor dius, escolta, per mi és un dia normal i corrent, però...
Com ho dic? Normal.
Normal i corrent. He fet un Avalos, eh?
Una mica.
Ui, Avalos, eh?
Estoy sala.
Avalos.
Ha d'entrar algú a casa teva o...?
De què? Ah, no. De moment, tothom tenim la clau. Per tant, continuaré fent ràdio i no marxaré...
Expliquem-ho això, expliquem-ho, perquè sí, no tothom ha vist o ha escoltat l'entrevista que ahir...
Al Zina.
Sí, sí, al Zina li feia Onda Cero a
José Luis Avalos.
En el que hi fa una pregunta incòmoda...
No, curiosament li demana per les festes amb el Coldo.
Sí.
I ell, ahir és despistat.
Agafa el telèfon mòbil...
Ai, que m'estan...
I es produeix una situació estranya en què...